ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen pràcticament 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Boníssim dia.
Marta Montaner, molt bon dia.
Com va, companys? Ressaca de Sant Jordi. Com la porteu?
Sí, sí, mira, ressaca emocional, sí.
Ens hem llevat tots tres amb la veu tocadota, eh?
Amb mal de coll, eh? Jo he arribat, dic, hosti, tinc un mal de coll i resulta que tots estàvem igual, eh? I el vespre, bueno...
Però crec que és perquè vam passar fred.
Vam passar fred, vam cridar, vam fer...
Bueno, jo no crido tant com tu, eh?
No, però hi havia... Saps què passa? Que hi ha aquell murmuri tota l'estona que fa que pugis de to immediatament. Perquè tota l'estona hi ha més soroll i més bullici que de normal.
Correcte.
I sembla que no, però vas forçant la veu.
I que passava airet.
Sí,
que passava airet i llavors passa el que passa. Bé, un agraïment a tothom qui ens va venir a veure el Passeig de Gràcia ahir. Era una borrada de gent.
Tenim l'eco un punt pujat,
sí,
avui, eh?
Jo avui he enviat un missatge intern al grup quan m'he despertat perquè dic... Hòstia, ahir realment va venir molta gent? O sóc jo que m'estic com creixent una mica ara? I no, realment he revisat les fotos i ahir estava petat Passeig de Gràcia.
Sí.
Per tant, gràcies a tots per venir.
Ens va fer moltíssima il·lusió.
Va ser una diada llarga, perquè ja ho havíem explicat, és una diada de molta festa. Amb la Juliana vam anar a treure el cap a un parell d'esdeveniments que es feien al voltant de Sant Jordi.
Va, digue'm quin.
Jo vaig arribar a casa, que de veritat, que si em tallaves les cames ni ho notava. O sigui, destrossada, però va valdre la pena. Ens vam fer tot Barcelona amunt i avall i vam veure molta gent.
Quins contrastos, perquè jo vaig arribar a casa a les 3 i després no vaig sortir.
No, però
vaig dir, tant de bo no hagi de sortir mai més d'aquestes quatre parets.
Molt bona opció, perquè estic esgotat.
No, és que avui ens hem llevat malament.
No aguanto jo aquest ritme.
Però és que això és la Juliana, que et força, Roger. És que si et convé estar a casa, queda-t'hi.
Sí, ja saber dir
que no.
La Juliana se'n va emportar a un dinar d'edició 62 que es feia a l'Hotel Condes de Barcelona, al mateix Passeig de Gràcia.
Mare meva, que pijos que sou últimament. Entre Godó, això.
Sí,
nois.
Sí, estem,
Marta,
sí, no
i tot gratis. Que jo vull pagar i no puc. Una passada.
Ens van pujar a la planta 8 d'aquest hotel. Hi havia un dinar d'aquests a peu drets. Que...
Incòmode?
No,
no,
al revés.
No, gairebé còmode. Hi havia molt menjar. Hi havia molt menjar, vull dir que anaven sortint els plats, n'hi havia més plats de sobres hi havia menjar.
I que en realitat està molt ben muntat, perquè si de sobte fos un dinar allò assegut, que no saps qui et toca al costat, que no sents el que diu l'altre, és molt incòmode. Però en canvi, allà drets...
Però de vegades no menges prou, eh? En aquest tipus d'àpat.
Això sempre. No, això no va acabar de...
Però no per ells, per tu, perquè
sí.
Parles amb l'un, amb l'altre, et despistes, no saps el que portes menjat.
Però
i
vas
aquest
picant,
és un problema.
Vas picant. Mm. Vam estar molt bé i vam veure-hi molta gent.
Qui hi havia?
En Jair i la Neus, tots dos, que firmaven per Barcelona i van anar en aquest dinar. Lo enamorats que estan aquests dos és increïble, perquè vaig veure mostres de carinyo.
Va haver-hi
morret. Va veure algun petonet.
Et diré que no només estan enamoradíssims, sinó que a part s'admiren molt. Tu has vist la dedicació que li ha fet a Instagram en Jair a la Neus?
Sí.
Que ha fet un recull de fotos de Sant Jordi i ha penjat una foto de la Neus allò amb fans dient és l'autora més venuda de Sant Jordi, que això encara no se sap.
Sí, sí, és
però
un dels
probable,
fenòmens.
Però és probable que sigui un dels top 5. Mm-hmm.
Ens van explicar que segueixen moltíssima eufòria.
I ens
segueixen
van explicar,
molt,
de fet... Que
tenen algunes crítiques, però que ho segueixen moltíssim.
Són molt crítics. Sí. I tenen contactes interns dins del programa d'eufòria... I ja està, només això.
Com has frenat?
No.
Com has ficat el freno de mà?
Vull dir que s'ho prenen molt en sèrio, que ho comenten fins i tot amb gent de dins del programa i els hi comparteixen les seves crítiques.
S'ho prenen com a una cosa personal, això és veritat.
Dir,
la Neus alguna vegada ha deixat anar un tuit que dius, ostres, està emprenyadíssima.
Home, i a més
a mi
recorda
passa,
que la Neus va ser gairebé jurat aquest any d'Eufòria, que va ser una de les persones que va fer el càsting.
Sí.
M'hauria agradat molt veure-la allà,
A mi també, suposo que depèn de què no interessa.
I mentre estàvem xerrant amb ells dos, va passar per allà, que era una persona força sol·licitada en aquest dinar, Salvador Illa. Estava convidat
jo personalment
en aquest
no
dinar.
Veure, tampoc em va venir a saludar.
Perquè sapigueu que
hi havia,
era allà.
Hi havia més polítics.
Hi havia, jo només vaig veure en Salvador Illa.
Però hi havia moltíssima gent.
Hi havia l'Empar Moliner despistada, que hi va haver un moment que es va equivocar i es va instal·lar a la nostra taula
per
en una
error,
conversa
creiem.
Que no li tocava i ella, molt professional, es va girar i va tornar a marxar sense dir res.
Amb molta elegància, això sí que no...
Mira, ja he vist l'Empar, fa Sant Jordi, dic endavant, som-hi.
Molt bé, xec.
Martí Gironell, i també vaig veure un moment una escena, no delicada, però que la coordinació no va ser molt bona, Gerard Quintana, un punt despistat també en aquest dinar, va venir a saludar en Jair Domínguez.
Sí.
I es coneixen força, no sé de què. En Jair va abraçar però en Gerard Quintana anava a fer petó.
Es van borrejar sense voler?
No, pràcticament. A més, és que al Gerard jo ja li vaig detectar que té aquestes ganes de tocar molt. Aquesta cosa d'artista. I, en canvi, el Jair, que ve d'allà, de l'Empordà, de la tele, de que li agrada...
Però també és artista, l'únic que és un artista diferent.
Però ell és osset major, també. A ell li agrada estar a la seva zona de confort. I de sobte, que se t'abraoni el Gerard Quintana, jo ja vaig veure que ell hagués preferit una encaixada de mans.
I ja està.
Bé, aquests van ser alguns dels noms del dinar d'edició 62. Llavors, a la tarda...
Però quan arriba la teva notificació, somric com un tonto can...
Vam haver d'anar a treure el cap a una festa que ja fa força anys que es fa a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, i Estrella d'Am... És un tema que es treballa, aquest màrqueting de convidar Déu i ser mare en aquestes festes.
No, i és veritat que organitza...
I hi havia tothom,
s'ha de
dir. La de
Pubi Gratis que li feu sempre aquesta marca de cervesa. És una cosa... No, per part seva, un 10 perquè tots caieu,
I que organitzen una... No, tots.
Ara
no
veuràs qui hi havia. Hi havia tothom.
I que organitzen una festa que jo crec que ja és de les, que, de les més famoses de Sant Jordi. I hi havia una cua
tothom,
que fotia la volta tota la illa.
Sí, cada any passa el mateix.
Cada any. Llavors, bueno, serà que fan concerts realment guais. Mira, primer de tot hi havia Eufòrics. La Vita, l'última expulsada, per exemple, expulsada de la Gala 7, que ella li vaig dir, reina, això és el millor que et podria haver passat a la vida, a Gaudí, i ara veus, per exemple, pots fumar, pots beure, perquè el divendres no has de fotre res. Hi havia l'Héctor Black, que ens va explicar que ha deixat Bernie Sage.
Sí. Héctor Black, concursant de la segona edició d'Eufòria i parella de Sofia Coll.
Expulsat a la primera gala, no el vam poder gaudir gaire, personalment a mi tampoc m'agradava el que feia, i exacte, ara potser és més conegut per ser la parella.
I estava en aquest local de Vic que fa uns sopars amb espectacle, que nosaltres hem explicat alguna vegada, que ell sortia tocant la guitarra sense samarreta. Doncs ara ho ha deixat, ens va explicar, i s'ha instal·lat a Barcelona i està fent música a un estudi, però ha deixat el show aquest.
La que sí que està treballant a Vernissage és l'Helena, també d'Eufòria 2, i nosaltres ja li vam dir, nosaltres tenim moltes ganes d'anar i fitxar a Vernissage. I ella ens va dir, feu perquè no ho oblidareu mai. Dic, Héctor, apunta que hi anirem.
I llavors la Sofia Coll ens va cridar una mica l'atenció per una cosa que havíem comentat en aquest programa, que quan vam analitzar la seva actuació a l'última gala d'Eufòria, que la va obrir...
No parlis per tothom, Va ser una persona molt concreta qui va acusar-la,
No me'n recordo.
Però no era una acusació contra ella,
Ens vam demanar si era playback o no.
Això ho va dir Marc Andreu.
Vale.
Ho sento, Marc Andreu.
Ella va dir que no era playback, però que estava molt contenta que dubtéssim, perquè això vol dir que va cantar molt
bé. Que va sonar molt professional.
Sí, exacte.
Sí.
I també que no era una actuació gravada, sinó que sí que era en directe, que l'actuació que és gravada a Eufòria és la que fan al mig. La de l'artista convidada.
Ah, la de l'artista... Bé, la Sofia també era una artista convidada, però és la de la meitat, entenc.
I ens va dir que els Eufòrics, sí o sí, han de cantar en directe. És a dir, encara que siguis exeufòric i vinguis a presentar el teu single, tu has de cantar en directe.
Molt bé.
No hi ha gravacions.
Un altre dels noms que també ens va comentar coses que es diuen en aquest programa, i això m'agrada perquè vol dir que molta gent de la que parlem, llavors, escolta a veure...
Ai...
A veure què diem. La Muixca.
Què
diu? Ens la vam trobar i estàvem preocupats per la veu que tenia a l'entrevista de la Turra, la Muixca.
Sí, sí.
Una veu una mica...
Una veu que nosaltres ens vam passar a pensar que era per culpa del tabaquisme.
Que podria haver estat, perquè realment la Muixca li dona molt al tabaco, però no, resulta que tenia un gripasso impressionant, que combinat segurament amb cigarros, que ja sabem que és el seu àpat preferit per esmorzar, allò devia ser una combinació explosiva. També em va dir sobre la seva trobada amb Guillem Gisbert, que recordem que fa uns dies van quedar...
Sí,
sí. Què?
Només em va dir...
Que va ser real, la trobada.
No, sí, però em va dir... No és el que et penses.
Però com que la Muixca és mica mentidera, que li agrada jugar a vegades amb aquestes coses...
Ella és addicta a mentir.
És una player. Per mi està lligant tota l'estona, inclús així.
Per mi també. Jo pensava...
Vacilant-nos.
Muixca Frena, que estàs en àmbar i jo sigo en vermell. I aquí hi haurà un lío...
Aquí no congeniem.
No, no pot ser.
Vam trobar també en Claus de Stay Homes, la Su i... Bé,
molta
colla,
molta
colla. Moltíssima gent era allà. Bé, són un quart de dues del migdia. Ahir vam acabar el programa avançant que avui parlaríem d'unes declaracions importants. Unes declaracions d'una de les influencers més importants de l'Estat, que ha dit que no és una gran amiga de la Dulceida. Qui és, per què ho diu i per què ara?
Tu, Roger, em consta que vas passar tota la nit incòmode, imaginant-te qui deu ser,
bueno,
no?
Vas preocupat. Voltes,
doncs era tan fàcil com fer un cop d'ull a xarxes, perquè realment és un vídeo que ha corregut com la pólvora. No us diré qui és l'autora d'aquesta afirmació, per tant, sentirem directament el tall.
¿Por qué creéis que buscan ahora como enfrentaros, buscar polémica con Dulceida?
Siempre. Sí, siempre, con cualquier persona, si hay una baja en un evento o lo que sea, siempre al final pero por supuesto no hay ningún tipo de problema, vamos, nada. Encima es que no es que seamos, claro, no somos grandes amigas, no estoy en su baby shower ni voy a estar en, yo qué sé, en momentos muy importantes, pero sí que es alguien que quiere un montón, o sea, no es que aprecie, es que la quiero y la admiro un montón.
Ahí hay Alba, las dos, Alba y ella.
No hay ningún tipo de problema, jamás, vamos.
Correcte. Estimada audiència del Que no sorti d'aquí, es tracta de la Maria Pombo, que confirma el que ja va demostrar amb la seva absència als Premis Ídolo, que estaven organitzats per la Dulceida, i això demostra perfectament que no són amigues. Són declaracions que va fer la revista Cuore dilluns passat en aquesta gala que vam explicar ahir dels Premis Laureus, els Oscars de l'esport, celebrada a Madrid, i al costat hi tenia, una mica reafirmant-la en tot el que anava dient, el seu marit, en Pablo Castellano, que donava fe del que deia la Pombo, que s'estimen molt tant la Dulceida com l'Alba, i de fet, això em va fer pensar, no sé si recordeu aquella imatge de les dues parelles quedant, del mes d'octubre, quan van penjar a Instagram les fotos, no vam entendre res, perquè vam pensar què fan junt aquesta gent si són com oli i aigua, de què devien parlar?
Era quan vam dir que potser parlaven de la casa, no?
Efectivament. De la casa, de negocis.
Vèiem tan estranya aquesta quedada que l'única explicació possible que li vam poder trobar és que el Pablo Castellano, que és constructor, hagués de construir la casa que sabíem que s'havia de fer la Dulceida i l'Alba a Madrid.
És que l'únic que els pot unir són els negocis, perquè els valors, per exemple, són completament contraris. Els partits que voten també, crec que oposats.
Sí, però saps què passa? Que jo crec que també quan et veus cada, bueno, cada dia, no, però en moltes ocasions i comparteixes el mateix ambient laboral, t'acabes caient bé amb la gent. Mira.
Però diu, ha dit la quiero, eh?
No, és que saps què et diré?
Ara, no, jo també diré coses.
A mi una vegada una persona em va dir, mira, Juliana, és molt fort perquè tu i jo no som amigues, però t'estimo molt i és com si fossis d'alguna manera una cosina.
T'ho va dir la Laura Escanes, això?
No. Una cosina que veus poc, però que te l'estimes molt i a més és família, tal, que a més amb les cosines passa això que te l'estimes per una cosa de familiaritat,
però pots no connecteu, tenir, clar, podeu no
pots,
connectar.
I pots no tenir res a veure, en realitat, jo crec que és una mica això. Hi ha com un carinyo especial, perquè al final hi ha moltes coses en comú pel que fa al negoci i la indústria, i també que han viscut, fa molts anys que les dues es dediquen a això, i es deuen haver acompanyat com en diversos moments, i es tenen presents, però no són tan amigues com per
no
estar
sé,
convidades a
però
coses
jo no
íntimes.
Sé si és un sentiment recíproc per part de la Dulceida, vull dir, perquè clar, la Dulceida va assistir a l'estrena del documental de Pombo, i la Maria no va tenir el detall d'anar als Ídolo. O sigui que molt estima, molt estimo, però poc demostrar, deixa'm dir-te. I segona, una altra cosa que va dir la Pombo a la gala dels Laureus és que estan vivint un moment molt dolç, amb en Pablo?
Ah, doncs mira.
Que després d'aquella crisi que van passar quan va néixer la Vega, que és la segona criatura, ara tornen a remuntar i que estan en un moment doncs tan feliç.
Et diré una cosa, eh? Aquí remunta qualsevol si te'n vas primer a Nova York, després a Miami, a més, tot pagat, i els nens, que no sé on els deixen, però algun lloc els deixen. Així? Qualsevol.
Anar de vacances amb criatures crec que no és tan fàcil, però és veritat que si tens tres persones ajudant-te i els nens no els veus,
que ells només els veuen quan han de fer Instastories i divertir-se un rato a la piscina.
Què vols dir, que no saben dir papa ni mama, no?
Jo crec que no, de veritat, que, o sigui, a més és que no cal ser, vull dir, que no és una intuïció, que és que si tu mires el documental de les Pombo ja es veu que en aquesta casa ja...
No, justament no es veu, i m'agradaria que es veiés.
No, però efectivament no es veuen les persones que ajuden, però s'intueix tota l'estona perquè és que no estan mai amb els
nens. Han d'estar amb algú, clar.
Aquests nens bé que han d'estar en algun lloc.
Doncs preferiria que es demostrés que hi ha algú ajudant, perquè és que si no donen una imatge que és irreal, de dir, escolta'm, com tu fas per tenir dues criatures i estar viatjant tota l'estona, no?
Però és que és el que ells volen vendre, perquè et recordo que el primer episodi de la primera temporada de Pombo veia Maria Pombo netejant un lavabo com si fos ella la que ho fa. És a dir, ells volen alimentar aquesta mentida de família normal, no? Del dia a dia.
Però llavors t'estan enganyant.
M'estan enganyant.
Efectivament, ens estan enganyant.
En publicitat hi ha una cosa que és la publicitat enganyosa, doncs això és un documental enganyós.
Sí.
De reality, res.
Més Pombo. Bueno, aquesta tia s'està morint, a veure,
aigua... Tant dir de la musca, i al final mira-la ella.
Portem-li aigua,
escolta,
sisplau, que...
Espero que no fumessis.
No, no vull insinuar aquest tema. Mira, no vull ni insinuar aquest tema. A veure...
No m'estàs responent, eh?
No, res, no, què va, si no vaig fumar res. Però estava allà amb la meva cervesa, sense alcohol, et diré.
Coll destapat.
Vaig cridar moltíssim, ja saps com sóc jo, Marta. Jo quan era petita anava a les excursions i no és broma, i l'endemà, veu a zero.
Però
ho
gastava tot, perquè volia que fos, que tothom em sentís, que tothom em fes cas, i ho gastava, i avui estic igual.
Molt bé. Més Pombo ara, la germana mitjana, la Marta.
La Marta, que recordem. Mira, primer de tot, fer una mica de memòria. Ella té una filla d'un any i mig que es diu Matilda, amb un basc guapíssim i altíssim que es diu Zama. Ara esperen, va sonada, encara no han dit si nen o nena, justament en aquesta gala on preguntaven a la Maria Pombo sobre el tema de la Dulceida, els hi preguntaven també sobre el gènere dels nens que estan esperant.
I fan porra, la Maria Pombo creu que són nen i nena i el Pablo diu que són nen-nen.
I que creu que va encertar per la cara que van fer el Tama i la Maria
Pombo.
Com
estiren el xiclet, eh?
Tant com poden, i ja suposo que també veurem el gender reveal que faran amb tot el show. Aquí sí que hi haurà rosa, blau, i aquí hi haurà
segur,
de tot, vamos.
Segur.
Tants globus com pugui ser, que ho contaminin tot, després ho tiraran al riu Llobregat, ells mateixos amb les seves pròpies mans.
Mare, quin desastre ambiental.
No. El Llobregat, crec que...
Els hi queda lluny, però ells vindran aquí, perquè a més també tenen aquesta cosa amb els catalans, no? Bé, bueno, perdoneu.
Va.
La Marta, la primera convidada de la tercera temporada d'Entre el cielo y las nubes, el podcast que té la Laura Escanés a Podimo, i una de les bombes informatives que ha deixat anar en aquest episodi és com ha hagut de gestionar aquest embaràs per evitar filtracions a la premsa.
Fíjate qué putada que yo las primeras ecografías tuve que ir sola al ginecólogo porque mi primer embarazo se filtró porque en niñas que estaban en el centro de...
Si os veían que ibas...
Si nos iban, veían juntos, porque yo puedo ir sola a una revisión, pero si voy con Zama...
¿Y fuiste sola?
Y fui sola, tía, y me da rabia, digo, o sea, lo hago para controlar y que no se filtre, pero me da pena porque esto me encantaría estar viviéndolo con Zama.
Entonces,
pues bueno.
Realmente estás dejando un poco que controle en tu vida.
En ese sentido sí, pero porque, o sea, es algo, imagínate que no va bien.
Ya.
Entonces que se filtre antes de tiempo o cuando voy la primera vez, que era como con 6 semanas de embarazo, me parecía como muy fácil. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, quise tener cuidado aunque perdiese cosas y aunque estuviesen controlando mi vida.
Primer de tot,
sí, això sap greu.
Aquí no mou la cara ningú.
Què vols dir?
Les expressions facials han desaparegut.
Vols dir
i amb totes, eh? Perquè insinues que s'han punxat.
Hòstia, massa botox.
Jo, de veritat, de totes les influencers que fan podcast a Podimo, penso, noies, deixeu-vos de punxar, encara que sigui només una època, perquè de tant botox no puc veure si somrieu, si esteu tristes, o si no. No se'ls mou res i totes tenen la mateixa cara.
A mi el que em passa és que cada vegada... Exacte, que veig que tenen el mateix rostre. Em sorprèn molt, això.
Bueno, perquè cada vegada li foten més canya.
Tenen la mateixa doctora. Anant al contingut.
Sí.
Sap greu, realment, com deies.
A mi també em sap greu per ella, tot i que ens separen moltíssimes coses amb la Marta Pombo, però penso que això de l'embaràs, ja ho vaig dir alguna vegada en el programa, és una cosa molt personal i has de ser tu qui l'anunciïs. No s'hi val voler tenir l'exclusiva sense el permís de la persona que és la implicada, diguéssim. Mm. I em sap molt greu. Per cert, no vaig explicar aquí una anècdota que, si tinc temps, Roger, m'agradaria explicar-la sobre això del gender reveal, quan vaig fer-me l'ecografia de les 12 setmanes, que és quan moltes vegades et poden dir si és nen o nena, uh-huh, el doctor em va preguntar, vols saber-ho? I jo, bueno, ja que hi som, sí, no? Doncs digue-m'ho. Uh-huh. I em va dir, no, és que ara hi ha molta gent que fa això del gender reveal i que llavors em diu que, sisplau, no li digui a ell, sinó que em comuniqui amb el seu pare, la mare, o amb el germà i la germana, i que llavors organitzin la festa.
Mare, un grup de WhatsApp amb el ginecòleg i els tiets.
Correcte, em va sorprendre tant, em vaig quedar en xoc i vaig dir, ho hauria d'haver explicat el dia que parlàvem de la Dulceida. Doncs ja està.
Se'ns estan anant de les mans,
l'avaluació
de gènere aquesta.
Sí, també et diré una cosa, a la línia de que les coses se'ns en van de les mans. A mi em sap greu per la Marta Pombo, perquè també crec que, sobretot aquest moment de les ecografies, aquesta il·lusió inicial, tant de bo pogués viure amb la seva parella sense patir perquè algú els expliqui el seu embaràs, però també vigilem, perquè la Marta Pombo no és que vulgui explicar l'embaràs de la seva manera, també, vull dir que també es barreja amb que està fent negoci.
Exacte, que igual ella vol vendre l'exclusiva a Lola.
Clar,
és que, clar.
I que si algú altre ho diu, no és només que li puguen fer mal perquè tothom té el dret a comunicar
l'embaràs com vulgui. O per si no surt bé o no sé què.
Exacte, ja. Sinó que li roben diners i ningú parla d'això i haurien de parlar-ne explícitament també, perquè és la veritat, no és només això, no és només la por de que no surti bé.
Digue-ho.
És que els hi roben.
6:45. Tornem un moment a Can Dulceida perquè s'ha confirmat una notícia que la veritat no ens esperàvem gens.
Doncs sí, que la seva parella, l'Alba Paul, i el seu germà, l'Àlex Domènech, per tant, cunyats, concursaran junts a la nova temporada del programa d'aventures Pekín Express. Recordeu de què anava aquest format?
Ah, és un format que passes molts dies fora de casa, no?
Molts dies fora de casa, és correcte.
I on justament Marta Pombo havia de participar, no?
Cert, però es va quedar embarassada i no va poder confirmar la seva participació. Doncs era un concurs de parelles en què viatjaven ben lluny i havien de recórrer molts i molts quilòmetres i tot plegat amb un pressupost d'1 euro al dia per sobreviure. Havien de superar unes quantes proves. Primer es va emetre 4, després va passar per Antena 3, la Sexta, i ara arriba a HBO Max presentat per l'actor Miquel Ángel Muñoz. Doncs bé, abans hi participaven concursants més aviat anònims, però en aquesta nova edició els concursants només són VIPs i podem veure, a part de l'Alba Paul i l'Àlex Domènech, l'actor català Octavi Pujades i la seva filla Alicia Pujades, serà interessant de veure, Gonzalo Miró i el seu amic Ángel Díaz, no tinc tant el plaer, actriu Míriam Díaz d'Aroca i la seva filla Maria Gran, com veieu, totes les relacions són molt estil travessa, eh?
Sí, cunyats, han buscat amics, parelles de diferents.
Pare i fill, cineasta Àlex de la Croa i el seu amic Guillermo Duque, l'actor Cancó Rodríguez i el seu amic David Pulido, per qui no connecto gaire, però atenció, perquè aquí tornem a tenir presència catalana, les nedadores de Sincro, Gemma Mengual i Gisela Morón.
Uau!
és fort, eh?
A mi em sorprèn aquesta parella.
Jo crec que guanyaran o Àlex Domènech i Alba Paul o les de Sincro. Mira.
Tu creus que ja està gravat,
no,
això?
No, està gravat.
Ah, no està
gravat. No està gravat, es començarà a gravar aquesta primavera, la qual cosa vol dir que l'Alba Paul es perdrà el segon trimestre, seguríssim, de la dolceïda, de l'embaràs.
Clar.
Que és el millor trimestre, eh?
Que
és on recomanen
sentit...
fer una sortida, gaudir d'aquesta última etapa com a parella abans de ser pares o ser família, o sigui que...
Però bueno, també, si és una... Vull dir, si s'ha de quedar sola la dolceïda, millor que sigui en un moment fàcil de l'embaràs, que no pas al
que
principi,
no, ni el primer,
que estàs
ni
allà
vomitar,
no l'últim.
També és veritat que per part d'HBO Max, molt bona estratègia, perquè probablement estrenaran aquest concurs quan hi hagin parit. Clar, per tant, aprofitaran una mica de la tirada de la dolceïda.
I el que cobraran?
Això no ho sabem.
A Can Paul Domènech s'està fent una de diner, eh?
S'està facturant últimament,
hòstia,
eh? Penso.
Ja va dir la Shakira, ja va dir la Shakira.
Home.
Les dones facturen molt.
I tant.
Atenció, que tenim una exclusiva, eh? La firma Juliana Canet.
Doncs sí, Roger. Jo sé que a vosaltres potser no us importa gaire, però aquesta exclusiva és, bueno, d'importància mundial.
Hola. Apa aquí, apa aquí.
Les dius tan grosses que llavors...
Les dius grossíssimes, ets el Pere i el Llop, tu.
No, escolta, va, ja vam explicar que la Nagore Robles, presentadora de televisió de 41 anys, està amb la Carla Flila, lleidatana, influencer de 25. Estan ben emparellades. Aquí, bueno, són una parella feta i dreta des de fa aproximadament un any, tal i com afirmen els rumors, encara que elles no ho hagin confirmat explícitament, les hem pogut veure per això de viatge, juntes, etc.
Sí.
S'ha deixat d'entreveure, però cap de les dues vol fer declaracions ni vol que se sàpiga.
No hi ha comunicat, però es fa evident quan
I no hi va haver rosa per Sant Jordi?
Que nosaltres veiéssim?
No.
I que es fes explícit que de l'una de l'altra? No. Doncs ara... hem pogut saber, per fonts molt properes a la parella, que estan en procés de transformació.
M'hauràs d'explicar per què.
Què vol dir procés de transformació?
Que s'estan a punt de traslladar juntes, que estan a punt d'anar a viure plegades. Ah. Es veu que la parella ja pràcticament viu en el mateix pis, que és el pis de la Nagore a Madrid, tot i que la Carla Flila també s'ha independitzat sola a la ciutat. Es veu que la Carla està tot el dia fent el mec a casa de la Nagore.
Cadascú té casa seva, però... veus que no et mous del pis d'una de les dues.
Però això és molt habitual. El que no és tan habitual és de seguida ja traslladar-te, no?
Però què passa quan ja fa molts mesos que estàs pagant un lloguer en una casa que només hi ha grills i mentrestant anar passant hores a casa de l'altra?
Ho vesteixes de decisió econòmica, dius. Per què pagar dos pisos?
Però aquesta
si
gent no pot vestir-ho de decisió econòmica.
I ho vesteixes també de lògica pura i dura, de dir, escolta, ja estem vivint juntes pràcticament, per què no ho fem oficial? A mi la pregunta que se m'obre aquí és... com s'explicarà a xarxes o com es comunicarà que estan vivint juntes o
no,
si es farà o si no.
Si segueixen en la línia que han seguit ara, no tenen per què comunicar-ho, no?
Però a mi m'estranya molt perquè les influències al final també, i especialment la Carla Flila en aquest sentit, també vius de fer house tour, de dir que t'has mudat aquí, que t'has traslladat allà.
És que això també són diners, eh?
Ja.
Bé, i aquestes relacions
una
són molt
diners. Una parella, un trasllat, tot això, embaràs, tot això sempre són diners.
I et diré, aquesta parella ho té tot perquè siguin molts diners, però... perquè hi ha diferència d'edat, dos mons completament diferents.
Sí, no?
Després, bueno, no sé, a mi em sembla que parella de dones, ho té tot perquè pugui generar bé d'engagement, bé de comentaris.
La Nagore ha de voler que es comparteixin coses de la seva vida privada. Que no la segueixo i no sé si ella és de molt compartir.
Home,
o no.
Ve de Telecinco, eh?
I ve d'estar amb la Sandra Reneda durant molt de temps en una relació totalment pública, que justament això en realitat podria ser el motiu pel qual ara també vol ser més discreta. També només porten un anyet. Vull dir que potser d'aquí un temps s'animen a acabar-ho explicant. Ja ho veurem, però el que us podem dir de moment fins ara és això, que aquestes dos, vamos, estan a punt de... ja deuen tenir duplicat de claus. Dime nombre.
Avui hem pogut saber que la cantant catalana, la Rosalia, va visitar aquest dilluns l'Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues del Llobregat.
Concretament va anar a saludar pacients del Pediatric Cancer Center, on hi ha infants amb càncer. El mateix hospital ha compartit un vídeo de la visita al seu Instagram i TikTok, on hi podem veure la Rosalia amb diversos pacients, abraçant-los, xerrant amb ell i fins i tot cantant a capella. Sí. És molt bonic, això.
El vídeo és preciós.
El vídeo és preciós, i això que està molt mal muntat, i que a mi em sap molt de greu que hi hagi la música de fons, perquè ens perdem moments com quan se sent a la Rosalia parlant a través de videotrucada amb uns amics, s'entén, o familiars
d'un pacient,
preguntant com esteu... amb un català, aquest català perfecte que ens té la Rosalia, fa molta il·lusió. L'hospital ho ha comunicat dient que hi ha visites que són excepcionals, com la de la Rosalia aquest dilluns. O sigui que crec que estan molt contents.
A mi m'emociona molt, això.
Sí, anava a dir, però el vídeo, clar, jo no l'he vist. la gent de l'hospital o de comunicació hi han posat una cançó de Rosalia per sobre, entenc?
Sí, exacte.
I per això no sentim què diuen els pacients i què diu per allà, no?
En algun moment que sí que se la sent cantar a capella amb un dels pacients que també li va fent, no?, els cops de...
Però clar, sona molt baixet perquè tota l'estona hi ha la música per sobre. Però bé, això...
Sí, sí. Dos quarts de dues... Ara farem 3 minuts de pausa.
Et diré el més important. Això vol dir que la Rosalia...
Sí, ha passat Sant Jordi.
Dilluns està aquí.
És evident.
Ahir estava...
No sé si és el més important.
No, el més important
que no, crec que no.
Però ens dona pistes també sobre on està la Rosalia, que això és com un joc, eh?
Sí.
Estem tot el rato jugant.
On és en Wally?
On deu ser la Rosalia?
Nosaltres tenim com un mapa a la redacció amb xinxetes de les nostres famoses preferides, a on són en cada moment.
Et diré una cosa, passa molt més desapercebuda la Rosalia que Dua Lipa. És fort, això, també, eh?
Sí.
Sí, sí. Quan en realitat la coneixem més, vull dir. Sí.
Però també justament perquè la Dua Lipa no és tan nostra, és més notícia quan ve. La Rosalia, mira, vas passejant per Barcelona bé, guapa.
Sap com amagar-se, també, penso.
Bé, ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada tots els detalls del documental Aitana Bonmatí, que ahir a la nit va emetre a TV3.
A sobre condueixes tu? Jo pensava que anava...
Poco no. Què passa?
Enhorabona.
Gràcies, igualment.
Encantat de conèixer-te.
Igualment.
Aquest, per exemple, és el moment en què es troben per primera vegada, perquè no es coneixien, Pep Guardiola i Aitana Bonmatí. Hi ha unes perles en aquest documental, tant de l'un com de l'altre. Capell de gallina, eh? Molt interessant. De seguida en parlem amb en Víctor Navarro.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa. EAE Business School patrocina aquest espai.
Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. Laura Grau, bon dia.
Bon dia. Cansadeta.
Sí, mira.
Cansadeta, no, però bé, bé.
Anava a dir, no m'estranya, però dic, què fas jutjant-la així? En públic, no. A la Laura?
Aviam, heu de saber que jo me'n vaig anar a dormir a una hora normal,
raonable,
sola, a casa meva. Per tant, també diguem quan em porto bé. Quan faig
tenir alguna nit de dormir sola i anar a dormir d'hora, no?
Home...
Víctor Navarro, molt bon dia.
Què tal, com estem?
Es va anar a dormir tard ahir, em consta, també.
Bueno, sí, es va allargar Sant Jordi, però és que era el dia.
Eh?
Bueno,
en Víctor es troba fatal, pobre.
Era el dia d'amunt, una mica de febre, m'he aixecat, però bé, ja estem bé.
Bueno, va. Sí, una cosa, també t'has llevat amb aquest punt de gola destrossada, no?
Sí, no sé què passa, però tothom, eh?
El cos t'està enviant senyals, Víctor.
Sí, desesperat, ja?
Sí.
Bé, en Víctor ja el coneixeu, periodista esportiu, periodista nocturn i periodista del cor d'aquest programa. Ahir la nit es va estrenar TV3 i ja està disponible a la plataforma 3CAT, la sèrie documental d'Aitana Bonmatí, que en total són 3 capítols d'uns 45 minuts on veiem la vida de la jugadora del Barça i la millor jugadora del món al llarg dels últims 2 anys. Clar, això vol dir que durant 2 anys TV3 ha estat seguint l'Aitana a tot arreu, perquè la segueixen, vaja, tota l'estona la veiem en molts escenaris diferents. Així comença el documental preguntant-li a l'Aitana actual, avui, això.
Molt bé, aquesta zona, no? Que bé si viu.
Si t'haguessis de quedar amb alguna cosa...
Buah. M'és molt difícil sempre triar.
Women's player of the year is Aitana Bonmatí.
Talent d'or goes to Aitana Bonmatí.
L'Aitana, que en aquests 2 anys li han passat tantes coses que li diuen de destacar-ne una i no sap què dir-te.
Però no es queda amb els premis ni amb els títols, eh?
No, clar, que jo pensava dir la pilota d'or, no? La millor jugadora del món, però és que li han passat realment tantes coses.
Ella sempre diu que es queda amb la transformació que ha aconseguit a nivell més de la societat.
L'heu pogut mirar una mica? Us heu emocionat? Us ha agradat?
Sí, però jo intentaré no ser gaire dura, però no m'he emocionat. És a dir, és un documental d'una tia normal, que em sembla bé, perquè crec que és el punt, no, del documental, dir, nois, mireu, l'Aitana Bonmatí i tal, s'assembla tant a nosaltres, és tant de les nostres, és tant Catalunya interior, poble i tal, però clar, què passa? Que és una tia que no té molt carisma, no serveix molt cony, totalment a favor, em sembla bé, i que al final, més enllà de ser la millor futbolista del món, què més té a dir?
Clar, a mi em sembla suficient en aquest cas ser la millor futbolista del món.
Clar, està justificat per això.
El Leo Messi tampoc no servia molt cony en aquest sentit,
home,
no?
És veritat que i mira que té la polla gegant, però no acaba de...
Bueno, escolta, no això m'interessa poc.
Això interessa moltíssim. I ho saps.
Però qui
però com que ja se sap, és veritat, un cop està dit, Víctor, sí o no?
Bueno, això es diu...
Té un rabo gegant, no
bueno,
t'ho veig mai al pit,
prou.
Sí, a la Supernova ho van dir, sí.
Molt bé, a veure, anem fins a Sant Pere de Ribes... és molt osseta l'Aitana, ja ho veureu, i els seus pares són dos dels grans temes també del documental.
Hola.
Hola, cariño.
Què tal? Molt bé. Dos petons avui? 50, si vols.
Ai,
no. Com va tot?
Bé, vosaltres?
Bé, jo, bé, ja ho saps, com sempre.
Com és que ahir
vau... Anar fent.
Vau fer un gol cadascuna, que us vau posar d'acord?
Ai, mama.
No és graciós, no?
No,
la Patri... Una, dos.
La Patri en va fer dos.
La Patri, dos.
Sí.
Veus si en sap més que jo.
Si hagués continuat el partit, un gol més cadascuna, no?
Sí. Molt bé, mama, bon aprenent. Després de...
Dolenta.
De quants anys?
No bueno. En tinc ni idea de futbol i no para de dir-m'ho. Bueno, com a mínim sé el tema aquest de repartir. Un cadascuna.
Bé, com veieu, la mare de l'Aitana no s'entera de com funciona el futbol.
I que estaven tensíssims per tenir càmeres
sí,
davant,
sí.
Eh?
Se'ls
nota molt, sí, molt forçats.
Sí.
És que, clar, enteneu-me, jo per tenir aquestes converses ja tinc la meva família. No em fa falta posar-me un documental que sigui com si jo estigués al menjador de casa meva.
Doncs a mi m'encanta veure això, perquè sempre veiem l'Aitana fent declaracions bastant seriota i dient el que li toca dir, i llavors veure on ha crescut el menjador de casa seva i els seus pares,
més,
per mi és una mica el convidat.
Sí,
per dir, a mi m'agrada.
I amb aquest menjador que deu haver-n'hi, o sigui, tants d'igual a Catalunya. El veig típic menjador.
Sí. Atenció amb el pare, els llibres i les llibreries.
La vida del jubilat.
Vida de jubilats, però segur que tu no estudies tant com jo.
És normal, això. Tu has de portar una vida.
Tu tens temps. Jo no en tinc.
Això és veritat.
Què fas durant el dia?
Això és veritat.
Llegir.
Que està bé, això.
Sí.
Què fas? Entrenar, que total.
Bueno. M'he de mantenir en forma, no?
Sí, ja.
Mon pare sempre que li dic no, me'n vaig a jugar a Anglaterra, me'n vaig a jugar a França, me'n vaig a jugar... Ah, sí, doncs passa per aquesta llibreria i compra'm un llibre. Jo, papa, a veure, que estic un dia i mig a Londres, que no tinc temps, vull dir, no aniré a comprar-te un
llibre. Clar, té una explicació, aquesta obsessió pels llibres de casa l'Aitana, perquè els seus pares són mestres, ara ja jubilats, de llengua i literatura. Llavors entenc que l'Aitana ha crescut...
Però la fan tocar de peus a terra, aquests pares.
Sí.
És perquè diu, no, me'n vaig a fer aquest viatge. Alguns altres estarien, oh, t'acompanyo. I el pare, no, si passes per aquesta llibreria, sisplau, fes el favor de comprar-me aquest títol. Molt a favor.
Sí, i és important perquè en el futbol masculí veiem com pares que saben molt de futbol estan molt damunt dels seus fills i es creuen que tenen doncs, bueno, un futur heroi, un futur ídol nacional i que es creuen que tenen allà doncs ja està, la clau del futur, i en canvi els seus pares són tan naturals, tan normals, i els que els preocupa són els llibres, i no saben ni quants gols ha fet el dia anterior, i llavors és sensacional això.
Sí, a mi m'agrada.
A terra, i ja.
A més, amb la cara de dir-li, tu amb el temps que tens allà, passa per aquella llibreria i compra el llibre, com dient, al final hi vas com de vacances, no?
Sí.
La pela que hi vagis a jugar a futbol.
Hi ha una conversa també per tancar el tema dels llibres, que s'entén molt bé perquè són tan importants en aquella casa.
Sempre dic que la casa nostra sembla una biblioteca.
Sí, bueno, és possible. Sí.
Que jo sense llibres no podria viure.
Ja. Jo sense una pilota i tu tens sense llibres. Està bé.
Sí, clar.
I tu sense llibres tampoc. Bueno. Què és el que et fa llegir?
És algo que jo he mamat des de petita. Sempre he vist molts llibres a casa, sempre he llegit molt a casa. És algo que a mi m'ha connectat amb mi mateixa. És un moment que estàs amb tu mateixa i no penses en res més i a més et nutreixes d'informació nova i aprens, no?
Sobretot el tema que més m'ha impactat des de fa anys, el tema Segona Guerra Mundial.
Tu, Marta, te'n recordes que li vam fer una entrevista a la Ciutat Esportiva fa dos estius?
Ai, quan érem amics encara amb l'Aitana. Aitana, de veritat, espero que no ens ho diguis, eh? M'encantaria que ens reconciliéssim, sí.
Sí, però és que sí, sí. No li agrada gaire a l'Aitana que es parli d'ella i
clar,
que s'expliquin segons quines coses.
Estàs fent un documental. És que ets la millor jugadora del món. Clar que parlarem de tu.
És que ho volem tot i tot no es pot tenir.
Fins a quin punt creieu que l'Aitana i el seu equip ha intervingut en l'edició d'aquest documental?
Tots els punts.
Exacte, 100%.
Sí, no crec que està el Xavi Torres, que company vostre d'aquí, que jo crec que no permetria que algú es fiqués molt en el dia, o sigui, el documental jo crec que és el dia a dia i ja està, no crec que sí que estigui molt marcat, de veritat, no ho crec.
A mi em consta que hi ha parts que s'han fet esborrar, però bueno, que també ho han... O sigui, és que a mi em sembla natural, que tu ets un personatge públic i vols controlar també una mica la narrativa.
I si et segueixen moltes hores, és difícil controlar el que expliques i el que no expliques, no?
Clar, i també vols vendre una imatge que sigui de veritat i real, però no pot ser tota la teva vida, de ser una part.
I clar, estem parlant d'un documental que porten dos anys gravant. Pot ser que una opinió que vas tenir fa un any i mig o dos... potser ja no la tinguis i llavors demanis que potser s'esborri. Bé, anem a una de les grans trames d'aquest documental, que és el moment en què l'Aitana i en Pep Guardiola es troben per primera vegada.
Uf.
I ho munten de tal manera que és fantàstic, i ara sentirem tot el fragment, és una miqueta llarg, i és que ella agafa el cotxe i passa per casa en Pep a buscar-lo per anar fins al centre de Barcelona a un hotel on faran aquesta trobada entrevista. Aquest és el trajecte.
Sí, estava bastant nerviosa i més tenint en compte que l'havia d'anar a buscar a casa seva i portar-lo per tot Barcelona fins a arribar al lloc on havíem d'anar.
A sobre condueixes tu? Jo pensava que anava...
Poco no. Què passa?
Enhorabona.
Gràcies, igualment.
Encantat de conèixer't.
Igualment.
Va, puja. Em portes tu, no, doncs?
Això diuen.
Mira, fes una cosa. Fes de mig a poc a poc, piano, piano.
Poc a poc.
Tira una mica més amunt. Jo et d'allà. Tira una mica endavant. Però estàs vivint? Estàs vivint aquí
a Barcelona? Jo sempre arribes. Arribes.
Fes del poble.
Sí, jo ja. Estic tranquil·la, ja.
Ara que vaig a l'esquerra.
No m'agrada la ciutat, a mi.
No t'agrada?
No.
No? Ha canviat la ciutat, eh?
Sí, no, és que no sé què han fet aquí.
No, han canviat,
ara,
eh?
Ara s'adrenta tothom, tu.
I quan hi eren posat d'això, aquestes pilones, molts carrils bicis i molt sí. D'això han posat, oi?
Quina vergonya!
Ja està, ja arribem ara, ja. No, tira.
Vols dir?
Tira, fes-me cas. Ara vigila, ara no tiris. Dile al meu, Leo, ja.
Mel.
Bueno, aparca aquí, no. Aparca aquí perquè és aquí, sí.
Au.
Per mi són una parella pràcticament còmica.
Vull dir,
una química espectacular,
home,
no?
Home, hi ha un moment que sembla de taxista i altre moment que sembla de professor d'autoescola.
Hi ha aquest punt,
per mi, però també perquè... aquest punt familiar d'en Pep Guardiola, que sap que ella està molt nerviosa i sí. Aquí de la tracta, sí, saps, amb una naturalitat i de fer-li com un tracte així molt proper que fa que ella se senti còmoda.
També és d'aquell estar nerviós i no sap ben bé què dir, llavors és com que va comentant la jugada.
Tu veus nerviós el Pep Guardiola? Jo gens, eh?
Jo ho trobo una mica conversa de nervis, de dir, què comentem? Ai, doncs mira, el carril bici, a part que així.
Bueno, Barcelona sempre pot ser tema de conversa.
Clar, era la primera vegada, però per cert, es veu aquí la nova casa de Pep, que es veu on està, la casa de Pep Guardiola, i també, és que no sé si ho posaràs ara, quan arriben a l'hotel i Pep li diu, als que estan a la porta, diu, és la millor jugadora del món.
Sí, eh? Sí, que ho comentàvem aquest matí, que dèiem, deu haver costat gaire que en Pep vingués a fer aquest documental. Hem arribat a la conclusió que segurament li feia il·lusió, no?
Sí. Venir. A més, és amic del Xavi, del director de tot això, o sigui, ell ha encantat, estic convençut, i a més, tota la colorada, segur que encantats amb aquestes imatges, i ara més que s'està parlant del futur entrenador, clar, veure Pep amb l'Aitana i tal, això li ha encantat a tothom.
Però a mi m'estranya perquè el Pep Guardiola fa molt poques aparicions aquí a casa nostra, és així. Però s'estima Trescat, s'estima el Barça...
L'Aitana...
No ho pot evitar. No ho pot evitar, ell és molt català i és molt del Barça, i llavors aquesta trobada l'havia de fer sí o sí.
A mi m'encanta que la Marta ho deixaria tot per anar-se'n amb el Pep.
La Marta està fent una... Quan ha sentit en Pep i estava veient les imatges, la Marta, i jo l'he vist amb...
Però ja sabeu, cada vegada que sona la veu d'en Pep Guardiola, a mi em passa això. És una cosa que no puc pensar.
Està maquíssim en Pep en aquest documental, eh? I també les intervencions que fa, ara en sentirem algunes, fantàstiques. És el que deies, eh? Queden al Palace, es veu com entren ells dos, un Pep com eufòric, com molt simpàtic, no? Que sí, presenta sí, l'Aitana sí. En els porters, i llavors s'instal·len en una sala molt gran, en dues cadires, i aquí comença una conversa que al llarg del documental n'anem sentint fragments. Abans d'això, però, li fan una pregunta a l'Aitana, que jo entenc que és el menjador de casa seva, sobre qui és una persona en concret, que resulta que és una persona molt, molt important per l'Aitana.
Qui és Christian Matin?
Quina vergonya, te'n pots anar a la piscina, sisplau? Un personatge del Maresme. El Christian és el meu representant i agent, però alhora diria que és com un amic. Vam començar a treballar junts el 2017, em va captar i a més vaig ser la seva primera jugadora femenina. Així que hem viscut tota l'evolució junts.
Clar, Víctor, quin és el paper d'en Christian en l'univers Aitana?
Bueno, Christian és el seu home de confiança, i ho diu des del 2010, ho diu ella, des del 2017 treballant junts. De fet, també està l'Ignasi allà, és el seu equip, i ahir estaven, que estaven firmant llibres per Sant Jordi, amb molta cua, per cert, estaven els dos allà a la paradeta amb Aitana, venien dels Laureus que van tenir a Madrid, o sigui, el tuter d'Aitana també aquestes últimes hores té, i ahir per la nit veient aquest documental, que per cert, pel que em diuen, no puc dir qui, el veu ella per primera vegada ahir a la nit al documental.
O sigui,
en l'estrena.
L'estrena. Ella no havia vist res, ni per tant havia decidit... Ella no havia decidit res del documental. O sigui, ella veu el documental per primera vegada. I el Christian, doncs, és la persona que sempre l'acompanya i que l'Aitana confia en tot, i és la seva mà dreta, podem dir, bueno, és el sí. representant, però és qui, amb qui confia, i és important en aquest món, de fet, en el món de, del futbol, ara, el futbol femení que ha crescut tant, doncs tenir una persona que pugui, a la que puguis derivar tots els seus temes que no són esportius.
És molt maco, en Cristian, eh? Jo tinc
tu el coneixes,
sí,
eh?
El, tu ens coneixem, ens seguim a Instagram, i va posar les coses molt fàcils quan vam voler entrevistar l'Aitana, ara ja farà potser 4 anys o 5, quan tot just el femení començava a despuntar. Ho va posar facilíssim, va lluitar una mica contra vent i marea, perquè de vegades des del club les coses són una mica més protocolàries i has de seguir molts passos, i ella ens ho va posar molt fàcil, i la veritat és que és un noi maquíssim. I a mi m'emociona que, de vegades, amb això dels mànagers i els representants, un jugador quan comença a triomfar canvia.
Sí, és
i deixa
molt
habitual. Qui li havia donat suport des del principi, canvia de bàndol, no? I en aquest cas ells s'han mantingut superfidels l'un a l'altre, per tant, que segueixin així.
Víctor, en Cristian és també la persona que li negocia els contractes de publicitat i amb el grup i tot això.
Sí, és el que negocia tot i evidentment el que parla amb Aitana, veuen què vol ella, què vol fer i que parlen de tots els temes contractuals i de més. A més, sempre no ha tingut cap problema. Aitana no ha estat una futbolista aquí que hagi tingut problemes o que cada renovació s'hagi muntat aquí un circ. No, al revés, sempre tot fàcil, i és gràcies també doncs, a l'equip que té al seu costat, a l'Ignasi i al Cristian, que ho posen tot fàcil, i com tu dius, Marta, sempre ho ha posat fàcil al Cristian per qualsevol cosa, o a les gales que han anat de la pilotador, o tot, ho han posat molt fàcil perquè els mitjans puguin entrevistar l'Aitana, perquè puguin tenir un document d'ella, perquè puguin parlar
amb ella. Sí que sempre ha parlat molt amb la premsa l'Aitana, això s'agraeix molt, no és gaire habitual.
Hi ha molt bon discurs, que suposo que és una cosa que xerrarem ara més endavant.
Hi ha un moment que veiem com en Cristian, que pel que he vist l'acompanya a tot arreu, sempre hi ha en Cristian per allà al voltant de l'Aitana, li està donant consells a una sala de maquillatge, que dius, això és alguna tele o alguna cosa, i de cop descobrim que són just els moments previs a entrar al plató de la Resistència.
¿Cómo lo ves?
Bien, perfecto, ¿no?
¿Te gusta?
Sí, gracias.
Estupendo, antes de salir, de todos modos, que retocanos. ¿Estás tranquila?
Sí, a ver, no.
Entrevista de aspectos, mi. Discurso del temps, el relat...
Sí, pero entrevistas normales, el que tinc, no tinc cap problema en respondre de la selecció, del Barça...
No, avui és una conversa, i és una conversa com si fos un amic, i amb aquest amic has de tenir la part formal quan toca i la part informal
vale,
per entrar en el to, perquè si no tu no et desestressaràs.
Estaràs
tensa i ja... I si ell et va fent preguntes i tu no somrius i estàs allà...
No, òbviament somriuré, encara que no faci gràcia somriure.
Vull dir que quan surti, tu juga, vull dir, flueix.
No, ni que en català em sento a vegades més lliure, saps? Clar. Perquè parlo més català que castellà.
A mi això m'interessa.
A mi molt.
A mi els nervis que té l'Aitana, les inseguretats que té abans d'una entrevista així, m'agrada que ens ho expliquin.
Però és que coincideix amb el que a molta famosa li passa, que és que no està còmode amb en Broncano, la Maria Pombo igual, i mira que la separa moltíssimes coses, però què passa a Can Resistència?
Oh, fa una mica de por, perquè després treuen unes declaracions que, clar...
Clar, que tot es fa viral. I que potser hi ha molt l'home així heterosexual que riu les gràcies i que té un tipus d'humor molt concret i tu penses, ostres, potser jo aquí no encaixo gaire.
I ell posa molt entre l'espasa i la paret, el David Broncano. Et posa en situacions com molt incòmodes.
Després et diu que aquesta muntanya l'has trepitjat, és a dir, que després l'entrevista acaba anant per uns llocs que dius, tants nervis per això que hem fet.
Però tu també vols ser divertida, vols quedar bé, i resulta, saps?
Que és el que té aquest humor, vacilar-lo.
Ha passat de massa divertida, o sigui, crec que troba molt, costa molt trobar el punt.
I té un humor que costa molt d'entendre, jo crec, segons quin tipus de persones. És que jo m'imagino en aquell sofà i penso, mare de Déu, no estic entenent la broma, i et dic fora.
Així entrava el plató.
Què passa, Aitana?
Aquí estamos.
¿Estás bien?
Muy bien.
A ver, antes de nada, cuestiones de intendencia. Te tienes que ir rápido.
Rapidísimo.
¿Tienes? ¿Por qué? ¿Pero qué tienes?
Nada, pues...
Está coña de esperar la chica. Lleva 10 días esperando ahí, en el camerino.
La verdad que un poquillo sí. Claro, sí que tengo un poco de prisa.
Llavors porque... l'Aitana explica també en el documental que va ser una entrevista on no va gaudir massa, que no, segurament no la tornaria a repetir, però és que clar, això coincideix. A mi no em queda clar si és perquè no s'ho va passar bé amb en Broncano, que podria ser una opció molt raonable, però és que aquells dies, també explica, és quan hi havia una mica de mal rotllo amb la selecció espanyola de futbol.
Sí, explica que no ho passa bé. Ella i la generació de futbolistes, que és la millor generació de la història, que han de guanyar tot, perquè és que, com ho diuen, el club ho estan guanyant tot, i que comencen a detectar que no gaudeixen. Quan van a la selecció, tornen i tornen pitjor, anímicament. I llavors ja detecten, ho explica ja el Cristian, quan tornen d'una euro, detecten que és que passa alguna cosa dins de la selecció, perquè no pot ser que totes les jugadores, que són les millors del món, quan estan juntes, que haurien de guanyar tot, haurien de ser felices i haurien d'estar gaudint del futbol, no ho fan i detecten que és un problema que hi ha a la selecció, i és quan comença tot i decideixen doncs no anar més amb la selecció.
Ara farem una pausa i a la tornada ens queda pendent sentir un joc que fan l'Aitana i en Pep Guardiola sobre el futur.
Gairebé no l'hem sentit.
De què volen ser de grans. Ara el posarem. I llavors, una conversa que jo no m'esperava entre Aitana i Carles Porta, també.
Què?
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Molt pianista, que el tenim en plena forma. Pel
que és el del Palas.
Sí, hem demanat si avui també ens pot tocar aquí. A veure, estem repassant aquest documental de l'Aitana Bonmatí i hi ha hagut unes declaracions que fan molta il·lusió a Catalunya, que és quan l'Aitana i en Pep Guardiola junts parlen d'un hipotètic futur.
M'agradaria ser directora tècnica del club. Queda per avançar en el sentit que hi ha poques dones amb càrrecs importants, no? I jo sempre dic, i per què no, no?
Clar que sí, o trencat barreres, per què no?
Aleshores, res, estaré jo allà i... Com que t'entraràs fins als 80 anys?
No, el problema... Jo t'agraeixo molt l'oferta, però que tu
encara no... Encara te l'he fet.
No, vindré gratis, no pateixis, no serà una qüestió econòmica. L'oferta serà... el problema que aquí hi ha un problema que t'he de dir, que jo seré el president i seré jo que et fixaré tu com a directora esportiva. Aquest és el canvi que farem.
Tu seràs el president?
Ah, exacte. Aquest és el que farem.
No, perquè sí. Si vols entrenar fins als 80 anys...
No, no, no. Jo dic que podria entrenar fins als 80 anys. Que no entrenar fins als 80 anys, això ja t'ho asseguro. Veurem qui fa l'oferta aquí.
Ciència-ficció que ens fa feliços, no? Perquè realment...
Ho diu amb un somriure, que és clarament mentida, Pep. No em pots dir això, mentider. Com diria la mare de l'Alba Paul, mentider. No em facis això, no m'il·lusionis d'aquesta manera.
És que no podràs dormir tranquil·la, tu.
No, està il·lusionant Catalunya, la gent hi està creient, ara mateix, després d'això.
Vols ser directora tècnica del Barça, entens tu, Víctor? Sí, o d'algun club.
Jo entenc del Barça, de casa seva, del seu club, on ha estat sempre, però això que dieu del Pep, és que, clar, tothom recorda les paraules del Pep, que va repetint cada temporada dues o tres vegades, de, a mi, si el Barça em truca, jo vindré, si el Barça em necessita, clar, i la gent
diu... Per què
diu,
bueno, aquest reforç intermitent, Víctor?
És un maltractador.
I la gent diu, bueno, clar, més necessitat que ara, que tens un problema amb el futur de la banqueta, que has caigut eliminat contra a la Champions, o del Clàssic, i clar, i li diu la gent, bueno, si tan culets, tantes vegades has dit això, vine, vine ja, però no. Llavors, clar, va dient aquestes frases amb una esperança per una part dels culers que després...
Que gairebé seria millor que digués, mira, no, ja no passarà, ja està.
Clar, que fos
assumeixo,
realista.
És una ruptura neta.
És que és el que s'ha de fer sempre. Si voleu deixar la vostra parella...
Que ens bloquegi a l'Instagram.
Exacte, ho sento, Laura, contacte zero, bloqueig absolut, digues, no, vull saber res de tu. Però ella està jugant a les dues bandes.
Es digui en contra, ja ho sabeu.
Aitana Bonmatí com a entrenadora del Barça masculí, és una cosa que pot passar un dia?
Bueno, jo no descarto res, t'ho dic en sèrio, en el món del futbol no descarto absolutament res, podria passar, no sé si és ella el que li agrada a ella o el que li agradaria, però podria passar perfectament, de fet, o sigui, si és, parlem d'ADN, del Barça, del que significa els valors, de la casa, la Masia, ella, o sigui, és representant de tot això, o sigui, molt més representant...
I del cruifisme, també.
Clar, molt més representant que entrenadors que estan sonant com a candidats per la futura banqueta del Futbol Club Barcelona masculina, o sigui, ella té molt més ADN Barça que molts dels que estan sonant, però... No sé què passarà, però jo no descarto res, t'ho dic en sèrio, en el futur.
I m'encantaria que tot aquest discurs que porta ella durant tot el documental, almenys el que hem vist, que també hi ha tota una part, que està amb unes dones de països en guerra, molt emocionant, i que parla amb elles, i que té molt aquest discurs de la transformació social, que m'encanta, que em sembla increïble, i que penso que no hi ha gairebé cap jugador del Barça masculí que l'hagi fet mai, però que ho pogués portar a la pràctica, o sigui que realment això es traslladés als fets i que ella pogués agafar càrrecs i pogués ser un pes pesant del Barça.
Acabarem amb l'última escena del documental, que continua amb un segon capítol, amb el Sant Jordi de l'any passat, amb l'Aitana passejant per Barcelona i veu una cua molt llarga de cop.
Seguim. Next.
Que pugem per allà.
Hòstia, què vol dir aquesta cua? De qui era aquesta cua? El Carles porta on està, ho sabeu? No idea, no?
Bé.
És un mite. M'agrada. Crims. M'escolto tots els podcasts i els capítols me'ls veig també. Què dir de Crims, no? Una sèrie brutal. Ah, aquí està el...
Porta?
Pot ser, no? Tu, vull veure si està el Porta. Mira-m'ho, tu que ets alt. Què, l'anem a saludar o no? I com el saludo? Igual ni em reconeix, no l'he vist mai, cara a cara. Crec que no m'ha vist cap mai, cara a cara, eh? Soc l'Aitana.
Hòstia!
Et volia saludar, no m'ho volia... Perdre. Què tal? Ja m'han dit que tal.
A mi em sembla un moment increïble, els dos coneixent-se, i ella preguntant-se, i si no em reconeix, Qui li dic que sóc?
Això és del Sant Jordi de l'any passat?
Això és del Sant Jordi de l'any passat que estava signant en Carles Porta.
Mare meva.
I aquest Sant Jordi, jo et dic, una cua immensa, i a més li portaven detalls a l'Aitana, cartes i tal. O sigui, com ha canviat tot, ella signant, i li portaven, vaig veure una situació que li portaven una carta i diu, bueno, després la llegeixo, ara no puc, després la llegiré, perquè no dona abast. O sigui, una de detalls li portava la gent i una cua immensa per veure l'Aitana.
I l'Alexia Putella és a casa, eh? Ah, on
no,
és l'Alexia?
De moment no n'hem parlat de l'Alexia.
Hi ha una de cada habitació, eh?
El documental sí. Està a 3CAT. Va, fins demà.